El gabinet de guerra d'Israel s'ha reunit aquesta tarda. Sopesa com respondre a l'atac de l'Iran d'aquest cap de setmana. Una resposta contundent podria desencadenar una escalada que complicaria encara més la situació al Pròxim Orient. Ens ho explicaran els nostres enviats especials a Jerusalem, Maria Alba Gilabert i José Antonio Muñoz, que també ens traslladaran l'opinió de com ho veuen alguns ciutadans israelians.
Cal, d'alguna manera, fer entendre a l'Iran que no pot enviar 300 míssils i drons i sortir-se'n.
Em temo que això ens portaria una guerra encara més gran que no ens podem permetre.
Catalunya nit. Elon Musk ha anunciat que acomiadarà el 10% dels treballadors de Tesla, 14.000 persones. Les preguntes que ens fèiem després de saber-ho els hi hem traslladat a l'especialista Joan Dalmau.
Jo crec que el que s'està produint aquí és, en primer lloc, una desacceleració del mercat dels elèctrics en general i, en segon lloc, el fet que Tesla és una marca que té 4 models de cotxe, que fa 5 anys que va llançar l'últim i que les actualitzacions que s'han fet tampoc han estat extraordinàries.
I aquest és Donald Trump arribant al judici que ha començat aquesta tarda. És el primer judici penal de l'expresident que podria ser condemnat a 4 anys de presó. N'informarem amb una connexió amb Nova York. El balanç que es farà de l'etapa de Xavi al Barça depèn en part del que passi demà a Montjuïc.
Passar semifinals seria un èxit rotund.
Els jugadors de Luis Enrique ja són a Barcelona per intentar capgirar el 2-3 de l'anada.
Que tenemos que ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
El PSG és ara un equip molt potent, però amb poca història, molt diferent a la del Barça. Ens la repassarà Toni Padilla.
És un club que el van crear els polítics, dissenyadors, els palaus més elegants de París.
Falten 8 dies per Sant Jordi i l'Òscar Callau ens ha preparat un menú degustació dels llibres de cuina que podreu trobar a les parades. I també la vinyeta del cap que ens heu d'ajudar a completar si voleu tenir regal té Sant Jordi i els llibres de protagonistes. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Israel està estudiant les opcions que té sobre la taula per respondre a l'atac de l'Iran de dissabte a la nit. El gabinet de guerra, on hi ha el primer ministre Netanyahu i el ministre de Defensa, s'ha reunit aquesta tarda per avaluar com podria ser una represàlia contra el règim dels ayatolàs i quan es pot portar a terme. Anem cap a Jerusalem, allà hi tenim els nostres enviats especials, José Antonio Muñoz i Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bona nit.
Hola, bona nit.
Què se'n sap de la reunió del gabinet de guerra que hi ha hagut?
D'entrada, hi ha fonts que asseguren que la decisió és respondre amb contundència a l'atac iranià, que ja està presa. No diuen quan ni com es farà, però tenim precisament les declaracions que ha fet el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, que avui ha visitat una de les bases militars que van ser atacades ahir, i que deia exactament això.
Estem mirant endavant i considerant els pròxims passos i el llançament per part de l'Iran de tants míssils balístics, míssils de creuer i drons en territori d'Israel tindrà una resposta.
Per tant, resposta n'hi haurà. Quan i com, ho veurem. De moment, demà hi torna a haver reunió del Consell de Guerra i només hi ha dues premisses en principi que són com línies vermelles. Que la resposta no erosioni l'aliança d'Israel en països amics, com els Estats Units, i que no creï un gran conflicte regional.
No sé, Maria Alba, si heu pogut detectar aquí a Israel si la població civil està d'acord a respondre militarment a l'Iran.
Al carrer hem fet una mini enquesta i la veritat és que hem trobat opinions de tots colors. Són aquestes.
L'amenaça hi és, per tant cal d'alguna manera fer entendre a l'Iran que no pot enviar 300 míssils i drons i sortir-se'n amb la seva.
Israel no hauria de tornar l'atac a l'Iran. Em temo que això ens portaria una guerra encara més gran que no ens podem permetre.
Com que no hem tingut pèrdues a Israel, no crec que hi hagi una gran reacció. No hi ha hagut pèrdues en vides humanes. Ells ja han actuat, però no ens han fet mal. Ningú ha mort, no ha passat res.
Cal dir que aquesta última era precisament una israeliana palestina que deia, a més, com tots els altres, que ells almenys se senten molt segurs, passi el que passi.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Maria Alba Gilabert i José Antonio Muñoz en directe des de Jerusalem. Bona nit.
Bona nit.
Doncs sobre aquesta mateixa qüestió, l'ambaixadora d'Israel a Espanya, Rodica Radian Gordon, ha denunciat avui que l'atac de l'Iran volia generar, diu, una escalada de tensió per provocar una guerra regional. Ho ha afirmat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Tuvo la esperanza de que todos los otros elementos se juntaran para crear una guerra regional. Y no es claro por qué Irán ahora está interesado en esto.
Doncs també en declaracions al programa que presenta Ricard Ostrell, l'ambaixador de l'Iran a Espanya, Reza Zabib, ha defensat que l'atac de dissabte tenia, sobretot, una voluntat dissuasiva en vista a eventuals noves agressions d'Israel.
Així que si busquen màxima contenció, això se'ls hauria de dir a ells, no a nosaltres. Nosaltres només hem respost.
En aquest context, Pedro Sánchez insisteix en la solució dels dos estats, tot i l'atac iranià a Israel del cap de setmana. El president espanyol, que ha rebut la visita del primer ministre portuguès, ha argumentat, de fet, que l'augment de l'hostilitat amb l'Iran ha de suposar un punt d'inflexió al Pròxim Orient.
Los acontecimientos de este fin de semana nos reafirman en lo que venimos defendiendo desde hace meses. Ante nosotros se abren dos caminos. Uno conduce a una escalada bélica y el otro pasa por exigir un alto el fuego a todas las partes, poner en marcha inmediatamente un proceso de paz y basarse en esa solución de los dos estados.
Doncs ara ens preguntem com podria evolucionar el conflicte des del punt de vista de l'Iran amb aquestes qüestions que li hem formulat a la nostra secció d'Internacional.
En cas d'una guerra oberta, en qui podria comptar l'Iran?
A diferència d'Israel, l'Iran no compta en cap estat que obertament s'hi mostre com a aliat, tot i que el seu paper en el conflicte palestí i el seu enfrontament amb Israel i els Estats Units generen suport en gran part de la població dels països àrabs. El govern sirià, que no controla part del seu territori després d'anys de guerra, té una capacitat militar molt limitada.
I els altres governs de la regió?
Tots veuen com un risc el paper de l'Iran com a potència regional es pugui enfortir amb una escalada militar, segons ha explicat a Catalunya Informació Luciano Sácara, professor de la Universitat de Qatar.
Siempre hay un resquemor acerca de la capacidad iraní de influencia en la región y que no, la mayoría de los gobiernos de la región no están muy conformes con que Irán aumente su influencia. Por lo tanto, no ven que esto, al final de esta guerra, o sea, cuando sea, termine siendo favorable a Irán y que Irán pueda tener un más apoyo. Por lo tanto, es muy difícil pensar que otro estado se pueda poner del lado de Irán si hay una guerra.
I a falta dels governs de la regió, quins són els aliats de l'Iran?
Com explica Luciano Sácara, l'Iran manté intacta la seva influència en grups paraestatals que controlen de facto gran part del Líban, el Iemen, o que tenen una influència creixent a l'Iraq.
Sigue contando con los grupos paraestatales o los proxies en Líbano, Irak, Siria, Iemen, que hasta ahora han demostrado ser bastante fieles, aunque no han respondido 100% de la manera que Irán hubiera esperado.
En concret, quins són aquests grups que actuen com a intermediaris de Teheran?
L'aliat més poderós de l'Iran a la zona és Hezbollah. La guerrilla xiïta del Líban manté un intercanvi d'atacs constant des de fa mesos a la frontera nord d'Israel. Segons les estimacions internacionals, Hezbollah té més de 40.000 combatents, una xifra que el líder del grup eleva a 100.000. La guerra de Gaza ha castigat durament Hamas, però les brigades del grup palestí encara estan operatives. El suport econòmic de l'Iran ha estat clau perquè mantingui el conflicte obert durant anys amb Israel i llancessin els atacs del 7 d'octubre, justament quan Tel Aviv s'acostava a l'Aràbia Saudita. Els Houthis, que controlen la major part del Iemen, han estat determinants per a l'expansió del conflicte al Mar Roig, i la resistència islàmica de l'Iraq inclou diversos grups xiïtes, nascuts arran de la invasió nord-americana del 2003, han llançat atacs contra el sud d'Israel i una base nord-americana a l'Iraq el desembre passat.
Del Pròxim Orient saltem ara als Estats Units. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. El judici penal que ha arrencat avui a Nova York contra Donald Trump, el primer de la història contra un expresident nord-americà, ha resolt finalment les qüestions prèvies i està a punt per elegir el jurat. A Trump se l'acusa d'amagar pagaments irregulars per comprar el silenci d'una actriu porno i evitar així mala premsa abans de les eleccions del 2016, que va acabar guanyant. Anem cap a Nova York, allà hi tenim el Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
Francesc, ja dèiem que avui era per resoldre tot això de les qüestions prèvies, però amb les imatges que he vist aquesta tarda s'ha vist un tram una mica batut, diria jo, no? O com l'has vist tu?
Bé, jo no l'he vist perquè no hem pogut entrar a la sala. Només quatre periodistes han tingut accés i ens hem de refiar del que ens expliquen. I el que diuen és que hi ha hagut moments en els que Trump tenia durant molta estona els ulls tancats, apostant perquè estava fent un cop de cap, i el debat és, dormia o estava pensant? En tot cas, Trump podria haver-se quedat adormit una estoneta mentre els advocats, els fiscals i el jutge debatien aquestes qüestions prèvies. D'aquestes qüestions prèvies, la més important és la que Trump, o els seus advocats, demanaven al jutge que recusés a si mateix, que s'apartés del cas, perquè deien, no és imparcial. La moció, pel mateix magistrat, ha quedat desestimada de forma immediata. A aquesta hora, ja fa 6 hores que s'ha iniciat el procediment, s'està fent la tria del jurat. És un procés molt pesat, molt llarg. Hi ha 500 persones que poden acabar sent part del jurat d'aquest cas i s'han de triar fent-los preguntes sobre si podran ser imparcials, si tenen algun problema amb Trump o si han estat vinculats d'alguna manera amb Donald Trump. Ara està en marxa aquest procediment. De fet, el jutge ja ha advertit Trump que si entorpeix aquest procés o si no es presenta en alguna de les dates de judici, pot durar entre 6 i 8 setmanes, el podria castigar enviant-lo a la presó. El judici, com dèiem, podrà durar això, entre 1 i 2 mesos, tot aquest temps Trump ho haurà de compatibilitzar amb el fet de fer també campanya electoral.
Si dit així, sembla difícil trobar gent imparcial davant de Trump, però en fi, recorda'ns les línies mestres del que jutja en aquest judici i com pot afectar això la campanya electoral de Trump.
Això que dius tu crec que és interessant perquè diferencia força, crec, com actuaríem a casa nostra, amb com actuen aquí els nord-americans. Aquí la gent és capaç de ser honesta i si creuen que no seran imparcials, dir-ho. No sé si a casa nostra seria tan així. De fet, ja ens expliquen a dins que diversos jurats han dit jo no puc ser imparcial en aquest cas i s'han recusat a si mateixos. En tot cas, de què s'acusa a Donald Trump? Doncs la fiscalia assegura que el 2016 Trump va pagar diverses persones pel seu silenci. Volia evitar que expliquessin detalls que coneixien de la seva vida, infidelitat sobretot, per no perjudicar la seva campanya electoral que el va acabar portant a la Casa Blanca. El pagament en si no és il·legal, però segons la fiscalia Trump va falsificar documents per justificar l'ús de diners de campanya. I això sí, això és delicte i està penat en presó. Trump assegura que no ha fet res dolent i que tot és un invent dels demòcrates per fer-li perdre les eleccions el proper mes de novembre.
Molt bé, Francesc, doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies en directe des de Nova York quan falta poc més d'un minut perquè sigui un quart d'onze de la nit. Fins la propera.
Bona nit.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
El Congrés dels Diputats, si no hi ha sorpreses, rebutjarà per improcedent la petició del Senat de retirar i anul·lar la tramitació de la llei d'amnistia. La mesa de la Cambra Baixa votarà a favor de l'informe dels lletrats que nega que la tramitació de la norma hagi sigut un error i defensa la via d'urgència que es va seguir en el Congrés. La petició del Senat, on el PP hi té majoria absoluta, ha generat un xoc sense precedents entre aquestes dues cambres. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
Els lletrats defensen que el Congrés ha actuat com com marca la Constitució, a l'enviar al Senat la llei d'amnistia i demanen a la mesa de la Cambra Baixa que rebutgi per improcedent la petició del PP. Acusen el Senat d'ingerències i de voler suplantar la feina del Tribunal Constitucional. L'informe sosté que el Congrés no pot retirar una llei que ja s'ha tramitat i aprovat en ple i que continua el seu tràmit parlamentari en el Senat. No entra en la constitucionalitat de la llei i es limita a les qüestions procedimentals, és a dir, com es va tramitar la norma. Recordem que el Partit Popular, amb majoria absoluta en el Senat, va enviar un requeriment al Congrés perquè retirés la llei d'amnistia. I tot i que la Cambra Baixa tenia de temps fins al mes de maig per respondre, demà dimarts la mesa rebutjarà la petició amb l'informe dels lletrats sobre la taula.
El sistema de finançament i l'ampliació del Prat han centrat el primer debat electoral en la cursa cap al 12M. A la trobada organitzada per PIMEC hi han participat els candidats del PSC, Esquerra Republicana, Junts, els Comuns i el PP. Com ha anat aquest intercanvi d'impressions, Toni Fortesa?
Doncs hi ha hagut espai per la confrontació i també per l'afinitat. Un punt de coincidència entre tots els partits ha estat la necessitat de millorar el sistema de finançament per a Catalunya. Aquí tots han coincidit, malgrat, evidentment, tenir propostes diferents. On no hi ha hagut tant d'acord ha estat en el tema aeroport. La proposta de l'actual president i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, d'incrementar l'ús de les pistes a l'estiu per no haver d'ampliar l'aeroport, no ha convençut ni el socialista Salvador Illa ni Josep Rull, l'home de Junts, en el debat. I, precisament, l'absència del cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, ha provocat la crítica de Pere Aragonès. El candidat republicà ha lamentat que no hi hagi participat i que declini debatre amb ell abans del 12M. Ho ha dit fa uns minuts a Ràdio Nacional d'Espanya.
Me consta que se ha ofrecido la participación con otros formatos, se ha declinado. Yo mismo me he ofrecido para ir a debatir con Carles Puigdemont y con otros candidatos donde haga falta. Si hace falta, pues en Perpiñá no tengo ningún problema. Yo creo que de momento lo que queda muy claro es que no quiere debatir conmigo.
D'altra banda, el socialista Salvador Illa ha participat aquesta tarda en un col·loqui al Círculo Equestre, on ha acusat el govern d'Aragonès d'una mala gestió dels pressupostos del 2023.
Nosotros hemos tendido la mano al govern para que tuviera presupuestos y recursos, pero lleva un cierto disgusto encima cuando, habiendo acordado unos presupuestos del año 2023 con un incremento relevante en materia de sanidad, pues nos encontramos con una desviación presupuestaria de casi más de 2.000 millones, por las primeras informaciones que nos llegan, ¿no? Bueno, esto no puede ser.
En aquest col·loqui, Illa també ha admès que el seu projecte s'adreça a l'espai dels desencantats de Junts i de Convergència.
Moltes gràcies, Toni. Passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit i tenim una última hora. Sergi Molero, sotseditor del Catalunya Nit.
Sí, us expliquem a aquesta hora que els bombers de la Generalitat acaben d'explicar que hi ha en marxa a hores d'ara un incendi de vegetació a Vilassana, a la comarca del Pla d'Urgell. En concret, el foc és al costat de l'estany de Ca l'Aragonès. L'avís s'ha arribat a fer-lo a les 8:51 minuts. Per tant, faltaven 9 minuts per les 9 del vespre i s'ha fet el 112. En aquell moment s'han activat diferents dotacions dels bombers de la Generalitat que, segons expliquen des del cos, són 9 dotacions a aquesta hora. Com diem, per tant, foc a aquesta hora, un incendi de vegetació a l'estany d'Ivars, Vilassana.
Doncs, precisament, els plans de prevenció i extinció d'incendis canvien per adaptar-se a les noves circumstàncies climàtiques. El Pla Alfa incorpora un nou nivell de perill, el 4, i a partir d'ara un 80% dels municipis del país hauran de tenir plans propis d'emergència. Amb temperatures rècord i amb sequeres cada cop més freqüents, l'executiu ha optat per crear el nivell de perill extrem que comportarà el tancament de l'accés als massissos muntanyosos. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
Això permet fixar amb molta més precisió quines són les restriccions que es fan en cada moment. Canviem també, per també anar amb aquesta línia de major precisió, de fer les determinacions no per comarques, sinó per municipis, no? Perquè també som més acurats a l'hora de definir quins municipis tenen i quines restriccions.
I ara una història d'aquelles extraordinàries que ens fan pensar que ens pot passar de tot. I és que l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat ha aconseguit extreure amb èxit una agulla de dentista que una nena de 4 anys tenia clavada al cervell. Ho van fer a través d'una cirurgia inèdita que, de fet, els professionals de l'hospital acabaran publicant en una revista científica. Maria Costa, probablement és la pregunta que s'ha fet avui durant tot el dia més gent, i és com arriba una agulla al cervell.
Doncs mira, els fets van passar fa un any, i és que l'agulla se li va quedar clavada a la mandíbula mentre li posaven anestèsia per treure-li una càries. Tot i que els dentistes van intentar extreure-li l'agulla, cada cop se li clavava més endins, i per això van enviar ràpidament la nena a Sant Joan de Déu. Ho explicava Catalunya Ràdio el pare de la criatura, Josep Maria Bunyol.
En aquest dia i hores d'espera, doncs, l'agulla havia migrat cap al cervell, que és el que ningú s'explica, perquè, segons ens van dir en alguna ocasió els metges, pels petits orificis que connecten el que seria la mandíbula amb la part cranial, diguéssim, a ells els hi resulta gairebé impossible entrar-hi per mitjans artificials. En canvi, aquesta agulla, doncs, va migrar cap al cervell.
El doctor Josep Rubió, cirurgià maxil·lofacial pediàtric, i José Hinojosa, neurocirurgià pediàtric, van aconseguir extreure l'agulla amb els dits després de fer-la una incisió al costat dret del cap i amb l'ajuda d'un tac que estava situat dins del quiròfan. El cert és que el risc de l'operació no era precisament que hi hagués una agulla clavada al cervell, sinó els danys que li podien causar en extreure-li.
Tot plegat un fet molt excepcional, oi?
Doncs la veritat és que sí, ho explicava el mateix doctor Rubió al Catalunya Migdia.
No havíem vist cap cas en què l'agulla s'hagués migrat i s'hagués introduït en el cervell. Sí que en alguna ocasió es pot fracturar l'agulla i que l'agulla quedi a l'espai masticatori. El que és excepcional és que aquesta agulla entrés per al foramen oval i que entrés dins de la cavitat craneal.
Una història amb final feliç, perquè la nena es va recuperar perfectament.
Jutja-ho tu mateix. L'endemà mateix de l'operació, Manel, la criatura deia això.
La Sara té una pregunta. Què? Que quan marxa? No, no, que si pot fer el pi, no? Doncs que el faci, va dir el metge. Jo, com que no ho veuré, que el faci.
I tant, que faci el pi tot el que es proposi a la vida. Moltíssima sort. Demà el govern aprovarà un decret per flexibilitzar l'obertura de piscines malgrat la situació de sequera que pateix Catalunya. Es vol garantir que equipaments públics o privats puguin ser declarats refugis climàtics i, per tant, puguin funcionar per a tothom. Oriol Pujador.
Sí, a l'espera de conèixer la lletra petita d'aquest decret, hem parlat aquesta tarda amb la Federació de Municipis de Catalunya, que ha estat en contacte amb el govern per transmetre l'opinió dels ajuntaments sobre aquestes restriccions vigents i a les portes de l'estiu. Després que aquest cap de setmana s'hagi apuntat que totes les piscines públiques i privades es podran omplir si s'obren a tots els ciutadans, en cas que l'Ajuntament la consideri un refugi climàtic, el president de la Federació i alcalde d'Esparreguera, Eduard Ribes, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que cal anar amb molta cura amb el redactat, amb la redacció d'aquest decret, perquè en cap cas això s'ha de traduir en una carta blanca.
Això no és com la Covid, que es permetia sortir amb els gossos i tothom va tenir gos de cop. No es tracta d'això, d'intentar buscar l'excusa per legalitzar l'obertura de piscines. Parlem de refugi climàtic, parlem d'un equipament que amb onades de calor es pugui ficar a disposició de la ciutadania, com pot ser això, biblioteques, cases consistorials, equipaments municipals i piscines, que això fins ara doncs ningú qüestionava. Però no pot servir d'excusa per donar llicències i obertures de piscines d'una forma normalitzada, perquè la situació és excepcional.
La Federació ha estat en contacte amb el govern per pactar aquestes modificacions i assegura que el decret que aprovarà demà l'executiu també suavitzarà les sancions que s'estan imposant als ajuntaments que tenen consums excessius.
Gràcies, Oriol. Doncs amb aquestes calorades i tanta sequera, les meduses que provoquen més coïssor estan arribant a la costa un mes abans del que és habitual. Amb les temperatures altes d'aquest cap de setmana, les platges s'han omplert de banyistes que han penjat a les xarxes socials imatges de centenars de meduses a rosa a la Costa Brava. Girona, Laia Claret.
Que hagi plogut menys provoca que l'aigua de la costa sigui més homogènia amb la del fons marí. Josep Maria Gili és investigador de l'Institut de Ciències del Mar.
Si no fos per això, hi hauria com una mena de barrera d'aturades. Com si volguéssim barrejar oli i aigua, és més difícil, no? I per això no arribaven tan sovint. Ara, què passa? Que això està canviant.
Aquesta medusa, que es diu luminescent, és transparent, té punts vermells i té més capacitat urticant, segons Gili.
Sabem que aquesta és la que causa al voltant del 80% de picades a nivell de costa. No?
Des de l'Ajuntament de Roses remarquen que l'any passat, els mesos previs a l'estiu, se'n van veure moltes de meduses, però el juliol i l'agost, quan hi ha més turisme, pràcticament no n'hi va haver. Per tant, per ara no estan preocupats perquè aquest fenomen pugui afectar la temporada d'alta ocupació.
Doncs encara parlem d'uns altres animals que tampoc són acollits precisament amb alegria, i és que hi ha preocupació per les plagues de paneroles. A les altes temperatures s'hi ha d'afegir que aquests insectes s'estan fent resistents als insecticides que es fan servir habitualment i que les noves regulacions estableixen dosis més baixes d'aquests productes tòxics per eliminar-les. Montse Comelles.
Sí, ens ho ha explicat a Catalunya Ràdio José Luis Maestro, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva CSIC.
Diverses regulacions estan eliminant alguns insecticides que estàvem utilitzant i estan també reduint les dosis que es poden utilitzar. Llavors, les empreses ara estan buscant nous mètodes i nous productes actius per eliminar-les, perquè alguns dels que podien utilitzar ja no es poden utilitzar i altres que s'havien utilitzant han creat resistència.
A tot això s'hi afegeix que la calor d'aquest any està avançant la presència d'insectes, incloses les paneroles i també de rates, cosa que fa preveure un estiu complicat amb més presència d'aquests animals. Les empreses que es dediquen al control de plagues asseguren que ja tenen feina, és a dir, 2 mesos abans del que seria habitual.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El preu dels lloguers es limitarà en gairebé el doble de municipis de Catalunya que fins ara. És la proposta del govern, que aposta per incorporar part de la Vall d'Aran i municipis turístics on el preu s'ha disparat els últims anys. Alba Barbosa.
El Departament de Territori amplia la llista de municipis amb els preus regulats i passa dels 140 actuals als 271. S'incorporen els de més de 2.000 habitants, on els preus de lloguer o de compra hagin anat a l'alça i on els llogaters han de destinar més del 30% dels ingressos a pagar l'habitatge. La consellera de Territori, Esther Capella, ha fet l'anunci des de Viella i Mijaran, un dels municipis que s'hi afegeixen.
Es publicarà ja aquesta llista amb 131 municipis més que formaran part de zones tenses.
El sindicat de llogateres reclama agilitat al govern espanyol. Enric Aragonès n'és el portaveu.
Aquests municipis tenen uns preus molt alts i necessiten una regulació de preus, i el que hem d'esperar és que el govern espanyol aquesta vegada no trigui mig any a activar aquestes declaracions.
L'Associació de Promotors i Constructors critica, en canvi, que la regulació suposi una reducció en l'oferta d'habitatge de lloguer. Amb la incorporació d'aquests 131 municipis, el 90% de la població catalana viurà en poblacions amb els preus de lloguer limitats.
Tesla ha anunciat que acomiadarà el 10% de la plantilla. Això suposarà que l'automobilística d'Elon Musk prescindirà d'uns 14.000 treballadors a tot el món. Rafael de Ribot.
Doncs l'anunci arriba pocs dies després, Manel, que Tesla informés que aquest primer trimestre de l'any les vendes havien caigut un 8,5%. A més, la companyia ha baixat preus a l'Amèrica del Nord per incentivar la demanda de vehicles elèctrics davant l'augment de competència de la Xina. En tot plegat, entre el gener i el març, les seves accions van perdre un 30% del valor. El propietari de Tesla, el multimilionari Elon Musk, ha explicat que els acomiadaments busquen, diu, evitar les duplicacions de rols i funcions laborals en algunes àrees. I afegeix que no hi ha res a dir més, però Manel ha dit ho ha de fer.
Doncs per ajudar-nos a entendre què està passant amb Tesla i en general amb el cotxe elèctric, podem saludar ara Joan Dalmau, que és periodista de cotxes.net. Bona nit, Joan.
Què tal? Bona nit.
A veure, d'entrada, primera pregunta. Això que estem explicant de Tesla, són problemes particulars de Tesla o en general del cotxe elèctric?
És un problema recurrent de les tecnològiques, no només de l'àmbit automobilístic. Hi ha moltes tecnològiques que estan fent una miqueta de neteja, entre cometes, perquè es troben que tenen molta duplicitat no només de treballadors, sinó fins i tot de càrrecs, de gent que treballa, diguem, a diferents països, que s'han ampliat moltíssim la seva estructura i ara el que fan és contraure-la una mica. Tesla és una empresa una miqueta especial, dins del món de l'automòbil. No fa les coses com les altres. I pel que ha explicat el jefe, el Musk, aquí el que hi ha hagut és una nova planificació estratègica de cara a futur. S'han adonat que per fer el nou salt que han de fer endavant, sobretot si llencen el cotxe petit, que està per veure, perquè l'altre dia Bloomberg havia dit que no i el mateix Musk ho ha desmentit i ha dit que sí que el faran, però sense data encara. És a dir, és una marca que està preparant una nova fase, sobretot expansiva, i aquesta, diguem, decisió s'emmarca una miqueta dins d'aquesta estratègia de companyia. Si això, a més, obeeix el fet de que, efectivament, sembla que el cotxe elèctric s'està una miqueta estancant, doncs això és una cosa que probablement no ho saben ells,
Clar, ara comentaves aquest, el Tesla 2, que en deien, que és aquest model low cost.
Sí.
Suposo que hi ha molta gent que es devia estar esperant abans de comprar-se. Suposem que algú volgués un Tesla, potser diu, m'espero, a veure si treuen aquest més econòmic, i no acaba d'arribar.
No, i de fet se'n parla fa molt de temps. Ara diuen que com que ja han llançat el Cybertruck, que és aquest pick-up enorme que han fet, especialment pel mercat dels Estats Units, de fet no arribarà a Europa, almenys a curt termini, ara, diguem, els equips de desenvolupament de la marca ja es poden concentrar una miqueta més en aquest Model 2 teòric, que ha de ser un cotxe doncs, una miqueta més petit que els que tenen ara, i venut en aquesta franja d'entre els 20, 25, 30 mil euros. Estarà més o menys per aquí. Però, esclar, és un cotxe que porta anunciant-se des de fa potser 7 o 8 anys, que s'ha aturat més d'una i més de dues vegades, i que per molt que el Musk digui no, que aquest cotxe el fem, tampoc hi ha una data anunciada de llançament. Hi ha molta gent que ha dit que es començarà a fabricar a finals de 2024, primers de 2025, però no han sigut mai fonts oficials de l'empresa. Per tant, a veure, jo no crec que, el problema de menys venda que està tenint Tesla aquests últims mesos es pugui interpretar pel fet de que hi hagi gent que s'esperi al llançament d'un nou model. Val? Jo crec que el que s'està produint aquí és, en primer lloc, una desacceleració del mercat dels elèctrics en general i, en segon lloc, el fet que Tesla és una marca que té 4 models de cotxe, que fa 5 anys que va llançar l'últim i que les actualitzacions que s'han fet tampoc han estat extraordinàries. Aleshores, són uns cotxes amb unes determinades característiques que no han evolucionat molt i, en canvi, en el mercat hi han entrat marques noves, tant marques convencionals de cotxes de tota la vida que s'han posat a fer elèctrics també a nivell tecnològic bastant competitius, i d'altra banda totes aquestes marques noves, sobretot xineses, nascudes elèctriques, que també entren en competència amb Tesla.
Al final s'acabaran imposant, creus, les marques xineses? Que recordem que el que té són, sobretot, preus molt més competitius.
Imposar-se, ja ho veurem. Jo crec que seran un actor més, un actor important en els propers anys, sobretot per això, perquè tenen un avantatge. D'una banda, de preu, és cert que tenen un avantatge de preu, però sobretot el que tenen és un avantatge de desenvolupament. És a dir, són marques que han nascut elèctriques, que no han hagut de fer la reconversió brutal que els toca fer a tots els grans fabricants tradicionals, que passen de fabricar cotxes de combustió i alguns elèctrics, allò per posar-se la medalleta de que nosaltres també som verds i de quedar bé, i en canvi ara han convertit el cotxe elèctric en el principal motiu de negoci. Per tant, han de virar cap aquí. I això costa molt, perquè han d'adaptar fàbriques, han d'adaptar equips de desenvolupament, han de fitxar enginyers nous, n'han de despedir dels que feien motors de combustió i ara necessiten elèctrics. És a dir, aquestes marques que estan fent aquest viratge són les que ho tenen una miqueta més complicat. Jo, Tesla, no veig que tingui un problema de vendes. I els xinesos, que són els que arriben i arriben amb força perquè no han de fer aquest canvi, perquè ja són natius elèctrics i, a més, la majoria són empreses estatals, per tant, que tenen una certa facilitat per baixar preus perquè no han d'aconseguir beneficis extraordinaris, sinó que de vegades en tenen prou només empatant, per dir-ho així, sí que seran protagonistes en el futur segur. Ara, com reaccionaran la resta de marques? Podran fer front a aquesta competència que vindrà de Xina a preus més econòmics? Jo crec que sí, perquè és que els va la vida amb aquest tema.
Ja per acabar, una altra de les apostes de Tesla semblava que era el cotxe autònom. Això ho acabarem veient o què?
Aquí hi estan abocant molts diners. L'Elon Musk està convençut de que el futur passa pels robotaxis, val? És a dir, cotxes que estan aparcats al carrer, que tu amb una aplicació diràs tu, vine'm a buscar, vindrà el cotxe allà, pujaràs i diràs a la cantonada d'aquí davant o a Girona o a Madrid. saps? I aleshores el cotxe et portarà i tu podràs estar treballant o dormint o fent el que vulguis a dintre. Aquest és el seu, diguem-ne, somni, entre cometes, de mobilitat, el que ell pensa que anirem. Esclar, per arribar fins aquí fan falta moltes coses. Tu diràs, tecnologia. Va, la tecnologia ja gairebé la tenim. El que fa falta aquí, sobretot, és que aquesta tecnologia que ja la tenim sigui 100% segura. I aquest és el problema, perquè el legislador, sigui europeu, sigui americà, no s'atrevirà a autoritzar aquest tipus de vehicles fins que no tingui l'absoluta seguretat que, un, aquests cotxes són segurs, i que, dos, aquests cotxes són segurs interactuant durant els anys que calgui amb els cotxes convencionals, amb conductors convencionals a dalt. Per tant, clar, fins que això no ho tinguem clar, serà molt difícil fer aquest pas. Jo no ho veig com una cosa immediata, ni d'aquí 5 anys ni d'aquí 10.
Molt bé, doncs és Joan Dalmau, de cotxes.net, que ens ha fet circular molt bé per aquestes notícies. Moltíssimes gràcies, Joan. Bona nit.
A vosaltres, com sempre. Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Fes-te client de CaixaBank Negocis fins al 31 de maig i aconsegueix el teu TPB Android d'última generació per 0 euros durant els 6 primers mesos. Promoció de 30.000 unitats amb quota gratuïta durant els primers 6 mesos fins a 10.000 euros de facturació mensual. Més condicions a caixabank.es/TPB Android. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Surt a la recerca de la millor rosa. Obre't pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la caça de la signatura més preuada. Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril. Amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Se vols votar per correu, te cau sol·licitar. Posa que en quin se vull viureu de correus o en tu t'entrar en web correus.es. Dami un certificat electrònic reconeixut. Els temps en què et duis de mai. Esas jo impeditat visual, pots demanar et kit de vot Braille en telèfon gratuït 900 500 912. Els temps en què et 15 d'abril. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que cada tarda et desperta de la migdiada.
Bona tarda.
Que et descobreix nous i sorprenents càrrecs polítics.
Ai, no hi parla ningú que no sigui un càrrec elèctric. Electe.
I que reinventa la ràdio i els seus programes constantment.
D'un restaurant caníbal a Berlín, a Berlín, a Berlín, caníbal a Berlín.
Un programa on es diuen coses tan interessants que hi ha qui espia els seus col·laboradors.
Crec que he dit alguna cosa i ara estan aquí. Al final hi ha algun d'aquests segurs.
Ah, sí? I quin programa és aquest?
Home, Carot, la tarda de Catalunya Ràdio.
Quin goig!
De dilluns a divendres de 4 a 7
amb... Ah, clar, amb mi, l'Elisenda Carot.
Cap amunt, munt, munt.
Si està bé a la tarda.
Sí, és de nit, quan se sent clar.
Jo passo unes nits estupendo.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, una gran companyia ens espera.
Mira que et dic una cosa, és formidable, eh?
La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà, el clàssic modern.
M'encanta.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les 10 i 38 minuts. A partir d'avui fins al dia de Sant Jordi us anirem parlant de llibres que agruparem temàticament, però depenent del dia, ja ho anireu veient, seran agrupacions, diguem-ne, poc clàssiques. Avui us oferim un menú degustació d'obres centrades en la cuina. 5 llibres de receptes firmats per 3 xefs de prestigi en actiu i 2 que tenen els fogons al món digital. Òscar Callau.
Les millors receptes de Carles Gaig, editorial Columna, amb pròlegs de Joan Roca i Nando Jubany.
Tot i portar 45 anys al capdavant dels seus restaurants, Carles Gaig encara no havia escrit mai un llibre de receptes. El xef dels restaurants barcelonins Gaig i Petit Comitè repassa ara una cinquantena llarga d'elaboracions que coincideixen, esclar, amb els plats canònics de la cuina catalana: esqueixada de bacallà, suquet de rap, fricandó, canelons o bacallà amb cigrons i tripa, explicats en receptes clares i senzilles.
Vamos a hacerlo mejor, Elías Dosunmu, editorial Oberon.
Aquest xef madrileny amb arrels africanes nascut a Ucraïna fa 26 anys arrasa amb 14 milions de seguidors a TikTok, Instagram i YouTube. La seva especialitat és explicar com es fan a casa els plats més populars de les grans cadenes internacionals de menjar ràpid. Aletes de pollastre fregides, sàndwich club, kebab o tota mena d'hamburgueses.
Salsa, Romain Fornell, editorial Planeta Gastro.
Caldo, fumet, curri, romesco, beixamel, allioli, escabeig, vinagreta. Són algunes de les 90 salses que el xef francès establert a Barcelona recull en aquest receptari exhaustiu i enciclopèdic centrat en el complement perfecte, segons Fornell, per arrodonir qualsevol plat.
El arte de un buen arroz, Héctor Medina, editorial Zenit.
Receptes monogràfiques també en el llibre d'aquest divulgador i cuiner valencià de Montcada, a l'Horta Nord, conegut com el xef Ken, pels centenars de milers de seguidors que té a les xarxes socials. Les 70 receptes del llibre van dels arrossos clàssics fins a elaboracions més innovadores. Arròs amb llamàntol, negre, al forn, socarrat del senyoret, melós amb conill, xai, ànec o pollastre i, imprescindible, la paella valenciana.
Hola, la xocolat. Oriol Balaguer, Planeta Gastro.
Per postres del nostre menú bibliòfil de Sant Jordi us oferim el receptari de xocolates del reconegut mestre pastisser Oriol Balaguer. El llibre explica estris i tècniques professionals per fer bases de xocolata, galetes, berenars, cookies, mones, panetones i tota mena d'especialitats dolces amb cacau.
Doncs parlant de llibres, avui hem vist una dona sepultada literalment per una muntanya de llibres a l'entrada d'una llibreria. Vosaltres també la podeu veure, està a la nostra pàgina web, és la vinyeta que ens ha fet arribar al cap, i hi ha un home que l'observa amb cara de circumstàncies i que diu alguna cosa que no sabem què és. Aquesta frase és la que heu d'escollir vosaltres si voleu guanyar un original, aquesta vinyeta del cap, i que us l'enviï a casa. Ens podeu fer arribar les vostres propostes per WhatsApp al 678-09-08-52 o al correu electrònic del nostre programa catalunyanit@catradio.cat. El Museu del Prado de Madrid amplia des d'avui les obres de la seva col·lecció que estan digitalitzades en alta resolució. Ja n'hi ha 89. La tecnologia permet veure a través d'internet fins al més petit detall de les peces. Carme Montero.
Mira, l'obra més petita, digitalitzada pel Prado, ha estat l'extracció de la pedra de la Bogeria del Bosc, de poc més d'un pam. La més gran és Afusellament de Torrijos i els seus companys, d'Antoni Gisbert, de més de 6 metres de llarg. El museu ha afegit així 64 obres de les 25 que ja tenia digitalitzades en gigapíxels. Perquè ens entenguem, això és una imatge digital amb una resolució de més de 1.000 milions de píxels. El projecte ha necessitat 26.000 fotografies per aconseguir aquesta visita virtual ampliada per la Pinacoteca madrilenya.
Moltes gràcies, Carme. 2 minuts i mig i seran 3:15 de la nit. N'hem explicat moltes, però com ens passa sempre, ens han quedat també moltes històries fora de l'escaleta d'aquest informatiu. Per exemple, Sergi Monedero, algun exemple d'història que no hem pogut explicar encara?
Avui la reobertura d'una discoteca mítica que ha durat, atenció, un dia. És la discoteca Chic de Roses, que es va inaugurar l'abril del 1980, que es va fer molt famosa a la Costa Brava en aquesta dècada, i també a la dels 90, quan hi devia sonar música com aquesta. Entres en el mood,
sí,
Manel?
Sí, aquí debutava jo també a les discoteques, amb aquestes de Technotronic.
Doncs tot i ser encara molt popular, el 2013 l'Ajuntament va decretar-ne el tancament per mancances de seguretat del local. I ara, després de més d'una dècada tancada, els propietaris actuals van anunciar la seva tornada a bombo i plateret. Dijous passat, la discoteca Chic va celebrar la reobertura. Ho va fer amb una festassa que fins i tot incloia aquesta actuació sorpresa. Estoy en un buen momento. Nebulosa, que és el grup que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió, va actuar en aquesta festassa que havia de servir per inaugurar una nova etapa de la sala. Però la reobertura va durar poc, com diem. Només un dia després, divendres, els Mossos van precintar el local perquè incomplia la normativa. Una inspecció de la policia local havia certificat que aquest tenia deficiències que n'impossibilitaven l'obertura, com ja havia passat, per cert, feia 10 anys, i per tant no disposava de la llicència corresponent. L'acte es va enviar als Mossos d'Esquadra i per això el van presentar. Els responsables de Xic Roses, però, asseguren que solucionaran els problemes tècnics i que només ajornen la reobertura definitiva una setmana, fins aquest dissabte 20 d'abril. Els desitgem sort i també que posin les coses que calgui en ordre.
Exacte, sí, perquè anar obrint cada 10 anys i només actuar un dia, això seria molt deficitari, el 34, una nit més i som-hi, tanquem. Això seria deficitari. En fi, que vagi bé la festa. A partir d'una cançó del nou disc d'Oques Grasses, avui en David Guzmán vol homenatjar el cànon de Pachelbel.
Això que sona no és només el famosíssim cànon en re major, és, sobretot, i com és sabut, la mare de totes les melodies. És la progressió d'acords més samplejada del món. Han passat més de 300 anys des que Pachelbel va compondre el seu cànon, però la seva influència en tota mena de gèneres no té rival. El cànon és omnipresent en centenars de cançons a tot el planeta. És un fons d'armari de l'harmonia que la música pop ha vampiritzat gairebé fins a la paròdia. L'última incorporació acaba de sortir del forn dels Oques Grasses i es diu Sort de tu.
Comença un dia nou sobre les taulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella ran.
Però no fa gaire i també en català teníem Els Tiets amb Julieta i una cançó que comença així.
Sempre seràs el meu tema preferit i cansaré a tots els meus amics.
Es diu clar que t'he trobat a faltar. El cànon de Pachelbel, en canvi, no cal que el trobem gaire a faltar perquè hi és sempre, i és en 200 llocs. En recupero només alguns, per exemple, els records del Memories dels Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories.
També hi ha el cànon a un clàssic folk com The Streets of London de Ralph McTell.
Have you seen the old man in the closed-down market kicking up the paper with his worn-out shoes?
I també hi ha el cànon en un tros de clàssic i amb ell acabo, com el Whiter Shade of Pale de Procol Harum. Llarga vida i harmònica vida a Pachelbel.
Aquesta és una setmana gran per al Barça. Bé, pot ser gran o acabar d'aquella manera, ja ho veurem, però té el duel de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el PSG demà mateix i diumenge partit contra el Real Madrid. D'entrada, molta pressió. Toni Padilla, bona nit, com estàs?
Jo molt bé.
Molt bé. El Barça s'hi juga aquí molta cosa, especialment demà, no?
Prestigi calés, sobretot els calés, i sobretot a Europa, més que el Real Madrid, perquè, òbviament, arribar a la final o a la semifinal implica rebre diners, que fa falta, i també una pujada d'autoestima, que també fa falta.
Molt bé, doncs anem a pam. La banda sonora de fa una setmana.
Final, 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 final del partit! I atenció! Fregueu-vos els ulls, fregueu-vos les orelles! Havíem de sortir escaldats al Parc dels Prínceps! Doncs res de res! El Barça... En
el Barça va sortir molt viu, això ha donat molt aire. Això s'aturaria si perd demà?
Sí, faria mal perquè... Jo fins i tot tinc amics que diuen que prefereixen la rivalitat amb el PSG que amb el Madrid, que ja li tenen més tírria als francesos,
sí?
Que al Madrid. Sí, sí, sí. Els darrers anys han passat moltes coses i perdre demà després d'haver guanyat el partit d'anada portaria, doncs, òbviament, faria un cop molt dur. Esperem que no passi.
Suposo que Xavi firmaria guanyar demà i perdre davant del Madrid.
Possiblement. Veient les alineacions m'ho crec.
És una rivalitat recent, ja que el PSG és un club recent també, tot just mig segle de vida. Fes-nos 5 cèntims de la seva història.
Sí, és molt curiós, no? Com en el Paris Saint-Germain ara és un equip molt, molt odiat i sembla que hi ha estat sempre, però té 50 anys de vida i escaig. És un producte de disseny totalment artificial. I no ho dic jo, diuen els fets. És un club que el van crear els polítics dissenyadors als palaus més elegants de París.
Carai, i com ho van fer, això?
Doncs mira, això és el 1969, poc després del maig del 68. París no té cap equip de futbol a primera divisió i una ciutat tan important culturalment, políticament, econòmicament, no es podia permetre no tenir un equip fort a primera divisió. Llavors la Federació de Futbol Francesa va fer una enquesta pels carrers de la ciutat, que l'enquesta era: voleu un gran club a París? Més de 66.000 persones voluntàriament van votar, van dir que sí, que volien un equip important, i van entendre que hi havia un mercat, un equip que defensés el nom de París, perquè els existents al passat, que representaven més barris, havien caigut a segona i tercera divisió. Així que, si ens fixem, és la Federació Francesa de Futbol i l'Ajuntament de París que dissenyen un club que neix de zero. Això és el naixement del Paris Saint-Germain, o sigui, creat per les autoritats.
I això és habitual? És a dir, hi ha altres casos així o és bastant extraordinari?
És molt extraordinari. No sol passar. Els clubs normalment els creaven un grup de joves que quedaven en un bar, una forma més romàntica, i amb el temps es anaven relacionant bé amb les autoritats. Però en aquest cas sí que podem dir que és un club que neix de la mà del poder, perquè el creen ells, no? El creen ells, i de fet, això de Paris Saint-Germain, molta gent pensa que el Saint-Germain ve pel barri, el Saint-Germain-des-Prés, mític dels intel·lectuals.
Sí,
no, és fals. Ve per una població que és Saint-Germain-en-Laye, que està a la perifèria de París, que és on hi havia un equip de futbol al qual van comprar la plaça per poder debutar directament a segona divisió. El que van fer, el Paris Saint-Germain té un punt de trampa, i per això van poder jugar el primer partit oficial el 1970 al camp del Poitiers.
Qu'il se terminera sur un score nul de 1 partout et que c'est un prof de gym nommé Guignedou qui a l'honneur de marquer sur une belle frappe le tout premier but de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Le premier but de l'histoire del Paris Saint-Germain, el primer gol de la història del Paris Saint-Germain, 1970, es crea per amb autoritats i ràpidament hi comença a traure tota la jet set parisina, fins al punt que el clan de les camises roses, que es diuen, un grup d'artistes, cantants i dissenyadors, van entrar a l'accionariat als anys 70. Un dels més importants, Jean-Paul Belmondo, l'actor, que era un aficionat molt boig al Paris Saint-Germain, i també el Daniel Hechter, un dissenyador de moda, que és el que dissenya l'escut, i la samarreta, que val a dir-ho, és molt bonica.
Hi ha molta gent que els agrada molt la samarreta, del PSG.
Han cuidat molt bé la moda, com, bé, és lògic, no? Quan ets un equip que representa París, que de moda en saben potser una mica més que nosaltres. El que és molt interessant del PSG és que el funden polítics, passen mans a dissenyadors, i als anys 90, quan per primer cop derroten el Barça, en aquella eliminatòria de Champions el 95, els propietaris era Canal Plus, l'empresa de televisió. És a dir, fixa't com sempre s'han relacionat molt bé amb el poder. Va haver un moment que l'empresa que produïa la Lliga Francesa de Futbol era la propietària d'un club, cosa que no agradava gaire, òbviament, als aficionats dels altres rivals. Llavors van tenir una crisi econòmica fins que va arribar Qatar.
Hello, Qataris.
Hola, Qataraways.
Ciao, Qataraways.
Bienvenue dans une nouvelle aventure avec le Paris Saint-Germain.
Qatar, que és un dels grans símbols de com l'Estat pot jugar a futbol directament, podríem dir, és un cas similar?
Sí, és molt significatiu com tot és una relació de poder. Per què Qatar compra el PSG? Això neix d'una reunió que es fa el 23 de novembre del 2010 al Palau de l'Elisi amb el llavors president francès, Nicolas Sarkozy, que es reuneix amb el príncep Tamim bin Hamad Al Thani, de Qatar, i el president de la UEFA de llavors, l'exfutbolista francès Michel Platini. La reunió, la gent de Qatar li demana a Sarkozy, si plau, demana-li vostè, allà que el té present, a Platini, president de la UEFA, que voti perquè Qatar organitzi el Mundial, el que es va jugar allà. Perquè sí, en aquell moment Platini defensava que Qatar no podia organitzar el Mundial, que s'havia de fer als Estats Units. Llavors, davant de Platini, li diuen: què hem de fer perquè vostè canvi d'opinió? I Sarkozy i Platini diuen: perfecte, compri el Paris Saint-Germain, que està en crisi, salvi'l, doni-li feina al fill de Platini, que ho van fer-ho, i jo canviaré el vot. I dins una reunió en què també s'han parlat diferents negocis, com compra d'un fons d'inversió, compra d'edificis o compra d'armes, van incloure la compra del Paris Saint-Germain. Una operació purament política. I a partir d'aquí, òbviament, per la gent de Qatar, òbviament, poder ser propietari del club d'una ciutat com París era una forma també de treure pit, no? Per tant, tot és una història de poder, de política i d'economia. El futbol sempre és secundari.
Molt bé, doncs veurem demà com acaba. Però ja sabem qui té al davant el Barça. Ara el coneixem millor.
Sí, sí, fan una mica de por, eh? A més, els francesos són molt orgullosos.
Molt bé, gràcies, Toni.
Una abraçada.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar.
Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya. La cultura és viva i és la força dels municipis. El patrimoni és l'herència que ens explica com a poble. La cultura popular ens regala 365 dies de festa i tradició. Les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran són un únic territori amb moltes realitats. L'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida obre les portes a la cultura. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet, em va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres, vull fer les coses que fan.
Jo fins ara em sabia Common People, de Pulp, però aquesta tria l'ha fet la Gemma Puig i ara ens dirà per què. Gemma, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, he triat aquesta cançó dels Manel, doncs aquesta versió de la gent normal.
Ara, sí.
Doncs una mica per tornar a la normalitat, després d'aquest cap de setmana que hem tingut, de rècord, d'estiu, de temperatures, dissabte, molts rècords, diumenge més, i per tant aquesta setmana doncs el que ens toca és tornar a la normalitat, i el que toca per l'època no són les temperatures doncs que hem tingut el cap de setmana. Avui ja s'ha notat una mica, però sobretot es notarà a partir de demà, dimecres, dijous, temperatures normalitzades o fins i tot una miqueta més avall, Per tant,
fresqueta,
tornarem a ser gent normal, podríem dir.
Està bé. Els informatius, mira, els acaben protagonitzant sempre gent que no ho és gaire de normal, és a dir, que destaquen per dalt, per baix, entremig, però defensem sempre molt la gent normal, també.
Exacte, moltíssimes i les temperatures gràcies. Normals, sobretot.
Exacte, aquí anava, que la normalitat, al final, també està bé, en moltes facetes, i en la del temps, sobretot. Moltíssimes gràcies, Gemma. Demà més.
Bona nit.
Bona nit.
Temps és tot cosa del temps. Nosaltres no triem. No hi ha paraules pel que ens fem. Ven una sensació de vent.
Passa poques vegades, però aquesta setmana entra a la llista de les cançons que tanquen el Catalunya Nit una novetat, un tema nou del disc d'Oques Grasses que es diu Com el dia i la nit.
El dia i la nit guien aquest informatiu, un programa nocturn que té la mirada tant al més important que ha passat durant el dia, però també en les notícies que marcaran el dia de demà. I expliquem notícies que sovint contrasten, com el dia i la nit. El dia i la nit, dues cares d'una mateixa moneda, i per tancar el dia, de nit, busquem algú que hagi sigut molt feliç avui. I ella és feliç després de comprovar que no hi ha ningú a Europa que la pugui tombar. Tornem demà a les 10.
Soc la Tania Álvarez, tinc 22 anys i soc l'actual campiona d'Europa del pes supergai de boxa.
Avui és un dia molt especial per mi perquè dissabte vaig guanyar el campionat a Castellbisbal davant de la meva gent i aquest fet és molt especial pel que suposa tant per a mi personalment com a repte personal com per l'estigma també de la boxa femenina i la boxa en general. M'alegra veure que cada vegada se li dona més visibilitat a aquest esport que tant estimo i que la gent li doni una oportunitat i s'animi a assistir a esdeveniments com aquest. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.